Radio Vila.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Ara parlem de seguretat al Penedès i ho fem de la mà del mateix director dels Serveis Territorials d'Interior al Penedès, Àngel Soteres. De la seva veu volem conèixer els propòsits de la Conselleria d'Interior a les nostres comarques i si es preveuen reforçar aviat les dotacions d'agents de Mossos d'Esquadra al Penedès i de Bombers. Amb ell s'hi troba Raimon de Cara a Canal 20.
Així és, Sílvia, tenim l'oportunitat de conversar amb Àngel Soteres, director dels Serveis Territorials d'Interior al Penedès. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Va ser nomenat fa just 5 mesos, encara està en bona part aterrant.
Sí.
I dins del desplegament dels Serveis Territorials al Penedès, entenem que ha visitat molts municipis, ha parlat amb molts alcaldes i alcaldesses i també amb els serveis operatius al territori. Què és el que li estan transmetent i quina sensació té, quina visió té de l'estat d'aquests serveis d'interior al Penedès?
Bé, la sensació, clar, com que vinc una mica del món local, més que no pas del món aquest més operatiu, sí que veus allò que tu has trobat a faltar quan eres alcalde o eres regidor, i mostren doncs, aquest agraïment. No? O sigui, el que trobes és la bona receptivitat, el fet de poder comptar amb un interlocutor més proper que no pas uns serveis centrals a Barcelona, on sigui. No? O sigui, l'acollida és sobretot positiva en aquest sentit. Després hi ha, evidentment, com en totes les aterratges, no? Hi ha les reticències de coses que hagin funcionat millor o pitjor en el passat. Però el primer impacte, allò de dir, bé, jo sóc l'alcalde o l'alcaldessa d'un poble de 1.800 habitants, que fins ara no sabia qui m'havia d'adreçar, o que m'adreçava directament a la Diputació o a la Generalitat, i saber que ara tinc algú en proximitat, que tinc el seu telèfon, que el puc, diguem-ne, amb cordialitat i sense abusar, no? Però trucar en qualsevol moment i plantejar qualsevol dubte, això jo percebo que s'està vivint com una cosa molt, molt positiva, una mica com la resta del desplegament dels serveis territorials. Aquí la delegació del govern ha fet un bon treball. La Vegueria del Penedès estem desplegant serveis territorials a una velocitat difícilment creïble fa un any o dos. I s'està vivint des de les alcaldies, doncs això, amb positivitat, i més també perquè és un moment dolç, és un moment que, de la mateixa manera que el que dèiem, no? Que jo fa poc que he aterrat, hi ha molts municipis que també han canviat alcaldies fa relativament poc. No? Llavors, això, tenir eines, quan arribes de nou en el món local, tenir eines i tenir-les properes, ostres, s'agraeix molt, perquè quan entres de nou en els ajuntaments, tens amb tota la il·lusió del món, però hi ha una mà de muntanyes per escalar que si no tens reforços costen.
Segurament que dins d'aquest agraïment per la proximitat també hi ha, com no pot ser d'una altra manera, demandes, plantejaments de peticions a la conselleria. Més dotació de mitjans. En el cas dels Mossos, el Penedès s'ampliarà la dotació?
Sí,
i quan?
Sí. El que anem explicant a tot arreu, i és així, o sigui, no ho expliquem perquè bé, és així, és que, esclar, el Departament d'Interior està formant nous Mossos, cosa que durant molt de temps no havia passat, no? I que cada any estem posant 800 Mossos més en el Principat. I que no et compromets, a més, perquè, clar, el número concret, ara fa poc ens trobàvem també amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, tu no pots dir a ningú, mira, tindrem 800 Mossos i tu te toquen 34, l'altre 27, l'altre 14, entre altres coses, perquè clar, acabaràs les proves i potser dels 800 no provaran tots, pel que sigui, no? Circumstàncies de la vida. Llavors, l'esplegament és aquest, són 800 Mossos més a tot el Principat cada any, una distribució proporcional en el territori, i una continuïtat d'aquest increment. O sigui, no són 800 el 24, Són 800 al 23, 800 al 22, 800 al 25, 800 al 26, fins a arribar a unes xifres que eren impensables fa, doncs això, 2-3 anys. També hem de ser conscients que venim d'un creixement més o menys sostingut fins al 2012-2013, i de llavors ençà els diferents governs, pels motius que siguin, doncs bé, van estroncar aquest increment progressiu de mitjans, no? I llavors ara l'actual govern està revertint aquesta tendència. I qui diu Mossos també ens passa amb bombers. Amb bombers ara tenim convocatòries de 300 bombers, cosa que fins fa un cert temps doncs era impensable. Tenim una convocatòria de 250, ara no m'agafis la xifra del cert, crec que són 250 agents rurals, que també fins ara no passava. I això ens està permetent no només desplegar més efectius en tot el territori, perquè ja, objectivament, amb xifres reals, són més persones de les que hi havia, sinó que, a més, ens està permetent tenir un perfil de persones, amb tots els aspectes amb els que estan treballant ara, que precisament perquè són més joves, pots garantir una dedicació horària major, no perquè els altres no treballin, sinó perquè, clar, a mesura que vas fent anys, en aquests col·lectius hi ha les possibilitats d'acollir-te a reduccions de jornades, a segones ocupacions, que impliquen deixar de fer certes feines, no? Llavors tindrem més Mossos, més bombers, més agents rurals, i a més, amb més dedicació horària.
Les dades de delictes, de denúncies, justificarien una regió policial específica pel Penedès?
No, això ho comentàvem ara fa moments. Hi ha la demanda de tenir una regió policial específica pel Penedès. És una qüestió plantejable. Crec que, clar, que la tendència, i si alguna cosa ha demostrat l'actual govern de la Generalitat, és que sí que creiem en l'àmbit Penedès, en la vegueria Penedès, des del moment en què s'han anat desplegant els serveis territorials amb una visió de vegueria Penedès, no? En el cas dels serveis d'interior, bé, la meva figura no per ser ni més important ni menys important, però és una demostració de que es creu que hem d'anar pensant en clau Penedès, també en l'àmbit d'interior, no? Llavors, la regió policial entesa com el que pensa molta gent, que és tenir un mega edifici que, diguem-ne, et visibilitzi com que ets la supercomissaria del Penedès, això tard o d'hora acabarà caient, perquè una mica el que dèiem, perquè tot anirà creixent. Si anem tenint cada vegada més Mossos, doncs també necessitarem més equipaments, omplir els equipaments que els acullin. Tot això anirà caient de madur. Però la política del departament, amb bon criteri, i això és el que s'explica a totes les alcaldies i els consells d'alcaldies quan els reunim en el Consell Comarcal, és: alcaldes i alcaldesses, vosaltres el que voleu, amb bona lògica, és més presència policial. Vosaltres voleu veure més Mossos en els vostres municipis, patrullant pels vostres carrers o les vostres urbanitzacions. Els que no teniu policia local, doncs encara més, però us sentiu més mancats. Per tant, el que no ha de fer el Departament d'Interior és anar fent nous edificis, nous equipaments com a prioritat, perquè al final nous edificis i nous equipaments no deixa de ser nous efectius dedicats a estar físicament en aquell edifici, en aquell equipament, no? I la línia és: anem a posar més persones en els llocs que ja tenim, i així, si tenim més persones, podrem arribar més ràpidament a més llocs, perquè tindrem més persones. Per tant, regió policial del Penedès, bé, el departament farà el seu estudi aquí. Jo sí que encara, el que dèiem, tot això està molt obert, sabem que hi ha aquesta demanda. El pla, diguem-ne, estratègic del departament, doncs, té unes previsions, acabarà el 26, i clar, primer s'han de complir les previsions que ja estan, no?, abans de fer-ne de noves, però això no treu que tot és estudiable, eh?, i que el que dèiem, el desplegament dels serveis de la Generalitat, de tots, s'ha d'adequar a l'organització territorial que entre tots hem decidit donar-nos. Ens hem donat una organització per vegueries, doncs evidentment els serveis territorials s'han d'anar adaptant amb aquestes vegueries. En els casos aquests col·lectius més específics, Mossos, clar, també no hem de perdre de vista que hi ha moltes tasques que no es fan directament en el territori, perquè no té sentit tenir, doncs això, laboratoris en cada comarca ni en cada vegueria. Si hi ha coses que, bé, normalment, comprensiblement, han d'estar més centralitzades, i hi ha tasques que han d'estar més properes al territori.
Hola, Edu, fa poc va mantenir una reunió amb la mateixa alcaldessa, Fina Mascaró, fa uns dies, sí. I un dels temes que van aparèixer són les actuacions recents fetes pel municipi per tal d'impedir les concentracions de centenars de vehicles al polígon de Sant Pere Molanta. No, no s'han detectat noves concentracions després d'aquestes actuacions?
Bé, a l'Ajuntament de l'Horda la vaig venir una mica en aquesta dinàmica que comentàvem, que jo aterro i em vaig presentant a tots els municipis, bé, explicar una mica, copsar la realitat de cada lloc, recollir les demandes i després vehicular-les. Coincidentment, poc abans havia passat això i feia poc que també havia vingut el cap de Mossos de l'Àrea Bàsica de Vilafranca, Pere Plaça, i que ja havien tingut aquesta trobada, no? També ens va anar bé per així relligar una mica tot el que se n'havia parlat. Del tema de les curses, curses il·legals, concentracions, li podem dir de moltes maneres, és una cosa que ja la portaven treballant, eh? Vam estar parlant. No diem que tenen ja la solució executada, però que sí que ja està previst i pensat. Una mica el que preveu l'Ajuntament d'Olèrdola és, més enllà de poder posar algun impediment físic, perquè, clar, rectes més llargues conviden a córrer més, obstacles conviden a córrer menys, però que això també s'ha de, vulguis que no, s'ha de compaginar amb l'activitat diurna del polígon. No pots transformar allò en una cursa d'obstacles, perquè després, durant el dia, s'hi ha de treballar, no? Però el que dèiem, més enllà d'això, de possibles estudis de canviar potser algun sentit de circulació en algun lloc, el que sí que es veia clar és, evidentment, incrementar presència policial, i també i sobretot la possible instal·lació de càmeres de videovigilància d'aquestes, que el que fan és la lectura de matrícules. Tenen un programa que es diu Lectio, que s'utilitza en molts altres municipis, que compleix no només aquesta funció d'identificar cotxes o vehicles que clar, que els identificaràs com a infractors i per tant, després els penalitzaràs. I això té un efecte. Però jo entenc que la preocupació de l'Èrdola, com la de tots nosaltres, no és aconseguir multar més a la gent que fa maleses, sinó que el que volem és que hi hagi menys gent fent maleses. No en traiem res de que faci una concentració cada vegada i els multem, no? Clar, les càmeres tenen aquest efecte dissuasori. Si tu ets el que va a fer curses i saps que en un lloc faràs la cursa i arribaràs a casa i rebràs la multa, potser buscaràs un altre lloc, evidentment. Perquè el que sí que és veritat és que el tema aquest de les concentracions són molt difícilment desactivables quan estan engegades. Clar, tu pots impedir que arribin a un lloc, però quan tens 400 vehicles en un lloc, el que has de fer és, bé, esperar que no passi res i facilitar que marxin amb una certa velocitat, però no pots entrar en plan ombres de Harrelson allà amb 400 vehicles, perquè és un problema per tots, no? Així que jo crec que l'Ajuntament d'Olèrdola ho té ben encarat, té aquesta idea de desactivar, de fer més difícil el fet de que es produeixin, més que no pas anar a vigilar-les després.
I quin paper juguen serveis com els agents municipals, en municipis com els d'Olèrdola? Tenen incidència en seguretat ciutadana, malgrat que les competències són dels Mossos?
Bé, el servei de vigilants és important, i les policies locals són importants, i una mica el que dèiem, els Mossos tenen previst un pla de creixement, de desplegament, d'anar augmentant efectius, però també els ajuntaments que hi creuen, que poden, perquè també és un compromís pressupostari, tenen plans d'anar creixement, de creixement de la seva respectives policies locals o serveis de vigilants locals, perquè una mica el que dèiem, tens un efecte de proximitat a la ciutadania, que això és innegable, que sempre... Sí, el servei de Mossos d'Esquadra no pot competir amb això, ni ha de competir amb això. S'ha de dedicar a altres coses, no? La proximitat... Si tu estàs, això que dèiem, no? Tu portes els nens a l'escola i et trobes el vigilant del teu poble, li comentaràs coses, i el vigilant del teu poble o el policia local del teu poble sabrà coses que amb bona lògica les sabrà ell abans que el caporal dels Mossos d'Esquadra d'un equipament a 30 quilòmetres de distància, no? És important els serveis de vigilància locals i també és important per allò que dèiem de les càmeres de videovigilància. Si tu ets un... A veure com ho diem perquè no soni malament, no? Però si tens unes ganes de delinquir i ets una mica de la feina de delinquir, clar, si has d'anar a rebentar cotxes per treure algú, a veure si trobes algun mòbil a dins, i pots triar entre un municipi que tingui vigilància i un que no tingui vigilància, bé, si ets mínimament espavilat, aniràs al que no té vigilància. Saps que minimitzes els riscos. Per tant, tenir un cos de vigilants com hi ha a Olèrdola, home, jo crec que és un gran què. I, a més, part de la conversa amb l'alcaldessa anava en aquest sentit. Jo vaig constatar l'equip de govern d'Olèrdola té la intenció de potenciar el seu cos de vigilants, té la voluntat d'augmentar efectius, venien d'un històric en què havien arribat a haver, si no vaig copsar malament les dades, no? Havien arribat a tenir 8 efectius i ara t'estàs bellugant entre 4 i 6, i clar, poble crescut, les problemàtiques han crescut i nosaltres hem minvat amb efectius, i per tant això ho hem de tornar a revifar, no? I una mica part de la conversa era això, que jo traslladés d'alguna manera aquesta voluntat a la Direcció General de Policies Locals, també per veure aquest creixement, com el podem anar articulant, perquè també és veritat que tots els ajuntaments tenen problemes a l'hora d'ampliar plantilles per normatives superiors, no? Que no pots ampliar plantilles així... Mira, va, demà, encara que fins i tot tenint els diners per fer-ho, hi ha condicionants legals. Com que en qüestions de seguretat sí que hi ha alguna exempció, llavors, bé, jo vaig posar en contacte la Direcció General de Policies Locals amb l'Ajuntament d'Olèrdola perquè belluguin això per fer factible aquest creixement, veure quina manera es pot fer i amb quin calendari. Perquè els vostres vigilants, vaig estar parlant amb el cap, al fons, ara no recordo el cognom.
Els anglès.
Sí. I veus, ostres, hi ha... El que diem de les policies locals, els vigilants locals, hi ha un punt d'implicació que tu pots demanar a Mossos i el faran per professionalitat. Però aquesta implicació que va més enllà de la professionalitat, que és d'arrelament en el teu municipi, el teu territori, això t'ho dona tenir un servei de vigilants com el vostre.
En municipis com Olèrdola també demanen, si no anem errats, poder tenir accés als avisos que des del municipi es facin als telèfons d'emergències.
Sí, això és una altra de les coses que em vaig portar de deures, la coordinació amb el 112, una mica l'Ajuntament tenia la certesa, no?, de que quan s'actua des de 112 ells no rebien notificació. L'Ajuntament d'Olèrdola rep les notificacions del CECAT, no?, el Centre d'Emergència, d'altres coses, però les del 112 no. I bé, hi vam quedar així, que jo ho entomava, ho traslladava, perquè sí que és veritat que el 112 té uns protocols. En funció de quina és l'emergència que es rep, doncs ja s'activa, s'hi avisaran a Mossos, s'hi avisaran a bombers, s'hi avisaran als ajuntaments, s'hi avisaran als policies locals, no? I ja té uns protocols establerts, no? Llavors, com que des de l'Ajuntament de l'Olèrdola es té la percepció de que, coi, doncs potser el protocol que ens toca a l'Olèrdola no és prou correcte, perquè nosaltres, és diguem, la conversa amb l'alcaldessa i amb el cap de la policia, nosaltres ens sentim que hi ha coses que potser sí que hauríem de saber i no ens les avisen, doncs bé, anem a revisar el protocol concret en el cas de l'Olèrdola i, si més no, anem a traslladar a l'Ajuntament de l'Olèrdola quin és el protocol establert, perquè sàpiguen, ostres, doncs, bueno, se'ns han deixat, o, ostres, és que no ens tocava, no? I com a mínim desactivar doncs això, no? Aquesta preocupació que han neguit.
Ho ha apuntat abans, vostè és un home de política municipal, local, no ha deixat de ser-ho, encara ho és.
Sí, correcte.
Ha estat alcalde de Capellades. Entenem que aquest bagatge de proximitat municipal és molt útil amb la responsabilitat que està exercint ara.
Sí. A veure, el desplegament dels serveis territorials més enllà de que són això, no? Són serveis territorials que responen a conselleries, que tenen uns continguts, que tenen un àmbit temàtic concret, i els de salut es dediquen a salut, i els d'educació a educació, i els d'interior a interior, no? Però no deixa de ser les mans, els ulls dels departaments en els municipis, no? En els territoris, a les vegueries en aquest cas, i per tant som els que podem veure què està passant al territori amb més proximitat que no pas allà, i també som, al revés, no? Som els recaders, en el bon sentit de la paraula, de tots els municipis cap a les respectives conselleries. Llavors, aquesta concepció del servei, una mica com un servei realment territorialitzat, és important, considero jo, és important que hi hagi aquest bagatge municipalista. De fet, en altres directors territorials també venen, o encara són, regidors de diferents municipis. El propi conseller, Ignasi Elena, havia estat alcalde de Vilanova i la Geltrú. És a dir, és una conselleria que la visió aquesta territorialitzada està molt integrada en l'actual govern. Sí.
Doncs ho hem de deixar aquí, Àngel Soteres, director dels Serveis Territorials d'Interior al Penedès. Gràcies per atendre'ns, que tingui molta sort i que vagi molt bé.
Perfecte, gràcies a vosaltres. Ja ho sabeu, per qualsevol altra cosa podeu comptar-hi.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Quants records que us portarà aquesta cançó, aquest tema, 666, a càrrec de Paul McCartney i Michael Jackson. Amb ells arribem a 11:15, a les notícies.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Sant Sadurní continua prenent noves mesures per contenir el consum d'aigua. La Comissió Local de Seguiment de la Sequera ha acordat l'adopció de diverses mesures per tal d'avançar en reduir els consums d'aigua al municipi. A partir d'avui es regularà l'horari d'accés al punt d'aigua de la zona d'autocaravanes i també se seguirà avançant en reduir el mínim indispensable del rec de l'arbrat urbà, a més d'una reducció del 80% dels horts escolars de Can Mas de la Riera, entre d'altres. Cal recordar que en aquesta fase 1 d'emergència està prohibit el rec, a excepció del de supervivència, de l'arbrat públic i a les instal·lacions esportives, aplicant mesures d'estalvi i compensació. La fase 1 d'emergència fixa la reducció del consum d'aigua en diversos àmbits. En l'agricultura és del 80%, en la ramaderia del 50% i en la indústria del 25%, entre d'altres. La policia local de Calafell deté dos homes per presumpta agressió. La policia local d'aquest municipi va detenir dos homes com a presumptes autors d'una agressió a una altra persona que va resultar en ferides greus. Els fets van passar dijous a la nit a la zona del port de Segur de Calafell durant un dispositiu de vigilància amb agents no uniformats per prevenir robatoris a locals. Els agents van sentir crits i cops a l'interior d'un pàrquing de forma gairebé simultània a l'avís d'uns ciutadans. La intervenció policial va permetre aturar l'agressió i evitar la fugida dels autors. La víctima, veí de Calafell i de 57 anys, va ser atesa immediatament i traslladada al CAP. L'entitat de les ferides va fer que fos derivat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Als dos detinguts se'ls imputa un delicte de lesions. Van ser lliurats als Mossos d'Esquadra de la comissaria del Vendrell perquè continuessin les diligències. L'Espai Jove a la Nau de Vilafranca celebra el seu cinquè aniversari amb un concert jove i un concurs de TikTok. L'Espai Jove a la Nau va obrir portes el 8 de febrer del 2019 i per celebrar-ho ha organitzat un seguit d'actes sota el nom de La Nau Show, coorganitzat amb el jovent usuari de l'equipament situat a l'antic mercat de la Pelegrina. Tindrà lloc el proper divendres 23 de febrer amb el bingo del cinquè aniversari a la tarda i a la nit un concert jove. La regidora de Joventut de Vilafranca, Montse Arroyo, ha destacat que la nau organitza activitat adreçada a joves d'entre 13 i 30 anys amb una programació que s'adiu als seus interessos i demandes. I acabem explicant-vos que tres membres del judo Olèrdola s'han proclamat campions de Catalunya en diferents categories. Tres judoques del club Olèrdola s'han proclamat campions de Catalunya en categories cadet infantil en els campionats celebrats al Vendrell. Primer va ser el mogenc Abel Fons, en categoria cadet de menys de 55 quilos, qui va pujar al lloc més alt del podi el dissabte 4 de febrer. I el dissabte 11 ho van fer Sayuri Uematsu, en categoria infantil femenina, de menys de 46 quilos, i Danil Prutnikov, en infantil masculina, de més de 66 quilos. Un quart competidor del club judo Olèrdola, Kenta Uematsu, també ha participat als campionats de Catalunya en categoria cadet de menys de 50.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Penedès en xarxa.
A la secció de l'Incavi, avui al Penedès en xarxa, començarem parlant de la seva estada, la Barcelona Wine Week, i seguirem parlant de la singularització que pot aportar la fusta d'origen català en els vins, en el procés de criança, d'envelliment. Ho farem amb l'Enric Bartra, investigador de l'Incavi, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Enric.
Hola, Sílvia.
I també comptem amb l'Assís Oriol, de Boteria Torner de Vilafranca. Bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Enric, la Barcelona Wine Week 2024 ha estat de rècord. Tothom en parla meravelles. Què tal? Quina impressió te'n vas endur?
Jo diria que molt bona, perquè almenys tot el que he anat preguntant als participants i als visitants doncs ha sigut positiu. també suposo que sabeu que va haver-hi una mica de problemes d'entrada i de tema d'aforament i aquest tipus de coses, però a part d'aquestes, que em podríem dir, petits inconvenients, per la resta jo penso que va ser molt interessant. Ja dic, repeteixo, repetint el que m'han dit els expositors i en general per totes les activitats que l'INCAVI va organitzar es van omplir, inclús va quedar gent a fora, o sigui, això també demostra un interès. Jo també vaig participar algun altre, jo vaig estar-hi 2 dies, però dels 2 dies molt, molt actiu, molta gent i molt bon ambient.
L'Assís Oriol de Boteria Torner també va estar aquesta Barcelona Wine Week. Quina impressió t'has endut?
Clar, ja hi vaig anar realment amb estant per com a celler, de cellers de Can Oriol, i realment la impressió és molt bona. Realment ja fa, des de que es va treure dintre l'alimentària, per dir-ho així, la Barcelona Wine Week ha agafat un altre ambient i una altra notorietat també, i nosaltres, si més no a nivell internacional, que nosaltres, el nostre celler, gairebé el 80% que va anar més a exportació, realment el que veiem és això, que tota la gent del món ve, i per tant es paguen viatges, la gent ve, hi ha importadors bons de tot el món, i que realment els tenim al costat de casa. Per tant, jo habitualment estàvem marxant, que si anàvem a Montpellier, que si anàvem a Düsseldorf fins i tot i altres llocs, però clar, jugar a casa sempre és molt millor. Per tant, nosaltres apostem al 100% per aquesta fira i que realment acabi de consolidar-se com la fira del sector i la fira de Catalunya, dels vins d'aquí, i que la gent vingui. A més, Barcelona és un reclam sempre. Per tant, no, realment molt contents amb aquests petits inconvenients que hi va haver amb el tema d'entrades, perquè hi va haver gent, doncs, que clar, professionals que va haver complicat, en definitiva, dilluns, sobretot per el tema restauració a Barcelona i tot això. Però realment, com a global, molt bé, molt contents.
Deixeu-me que torni a presentar a l'Assís Oriol o que m'expliqui millor perquè l'hem presentat com a representant de Boteria Torner i per això ha vingut avui. Però és que, clar, fa gairebé un any la família Oriol i Sergi Camps us va unir per salvar Boteria Torner. Per això ara parlaves de la teva estada a la Wine Week com a celler Oriol i jo t'he presentat com a Boteria Torner perquè són dos barrets, no?
Sí, ara mateix sí. Realment, també hi ha la Núria Guillaumes, que és l'altra tercera sòcia, que va portar part del capital per poder salvar la Boteria. I sí, ara estem parlant de que fa un any doncs, va començar aquesta bogeria, que ara mateix són dos barrets i bueno, és complicat perquè els dies són limitats, en definitiva, i les hores, però també molt contents i molt orgullosos per la feina que estem fent.
Enric, a la Barcelona Wine Week, l'INCAVI va organitzar un parell de sessions. De què
sí,
anaven?
Mira, la que ens ocupa més avui, podríem dir, i la primera que es va fer, era les eines locals poden singularitzar els nostres vins. Això que potser sembla una mica estrany, però...
Com a títol és bonic, grans vins catalans vinificats amb eines locals.
Exacte.
Ben.
I jo penso que és bonica perquè és fàcil d'entendre que si aquí doncs, volem apostar per varietats locals i volem apostar per uns vins que siguin representatius del territori, doncs penso que el millor és que fem servir eines locals en la mesura del possible, i aquesta era la idea. I aleshores va tastar...
Era una sessió de tast.
Sí, era una sessió de tast, en què hi havia 7 vins, que representaven com 7 estratègies per elaborar un vi. En el primer cas, doncs, era, si em dic com a referència, que seria un vi vinificat amb acer inoxidable, que és l'envàs que encara podríem dir que és més estàndard en aquest moment, o és una de les opcions.
Majoritari, no?
Sí. I després teníem ja un xarel·lo fet amb fusta de castanyer. Després teníem un vi escumós que també havia passat per fusta de castanyer. Després teníem un vi que s'havia elaborat amb ciment, que també és un altre recipient que estan posant més de moda.
Aquests ous de ciment.
Exacte, diferents recipients amb ciment. I després teníem un fet amb ceràmica o amb argila, seria la paraula. Després teníem un vi que aquí s'especificava que havia estat més temps en vidre, per dir que hi ha també un envelliment. I després, en un cas, doncs, es posava l'accent en un vi que estava tapat amb un suro local, també, que és un celler que fan servir els suros de la mateixa finca. O sigui, a la mateixa finca aprofiten les gines sureres i fan els taps. I, bueno, són petits detalls, però són coses que al final ens dibuixen unes singularitats i que al final és fer servir les eines i el material que tenim aquí a la vora per fer vins especials, vins únics dels que podem fer aquí.
Assís, hi participaves al TAS.
Sí, sí, sí. Nosaltres
quin d'aquests vins?
Nosaltres vam participar personalment amb el Bosc, que era el cava del Bosc, que era un vi fermentat amb... És un cava, un vi escumós fermentat amb bucoi i amb bota de castanyer. I després també, en el mateix moment que se'ns va demanar com a boteria Tourneu quin vi tindríem més representatiu, doncs vam triar el Xarel·lo Pairal de Can Ràfols, que també és un vi com molt icònic, per dir-ho així, dels primers vins que es va fer, doncs ara, al segle XXI, per dir-ho així, 2021, amb el tema de la castanya un altre cop com a fil conductor d'aquest vi. I aleshores, sí, el que ens va agradar molt era això que fèiem, era com un matching que va fer el Ferran Centelles d'intentar trobar un elaborador i un... És a dir, un elaborador d'eines, és a dir, una eina, un que feia botes, per dir-ho així, amb un vi icònic que s'elaborés amb aquell material. I realment, bueno, va ser molt interessant l'experiència.
Darrere d'aquest TAS que es feia a la Barcelona Wine Week, Enric, hi ha un projecte de l'Incavi que busca promoure la singularització dels vins catalans en la criança amb fusta d'origen local. Quan diem local, que ja ho has mencionat en més d'una ocasió, vol dir català, no?
Exacte. Aquí la veritat és que això arrenca de la tradició. Antigament, tots els cellers tenien botes de castanyer local. El que passa és que, per diverses raons, que seria curiós d'analitzar-les, però es va anar tendint cap a apostar pel roure francès, el roure americà, i ara doncs, sembla que també s'ha convertit quasi en estàndard, en molts casos, doncs, fer servir roures, botes de roure importades. I una mica hem dit, a veure, com pot ser que això doncs, sigui una mica la norma? I llavors hem dit, doncs, anem a estudiar-ho, perquè tot i que era la tradició, doncs no hi ha gaires estudis, així com hi ha molts estudis sobre utilització de fusta de roure, roure francès o roure d'altres, americà, per exemple, doncs hi havia pocs estudis, o pràcticament cap, doncs que diguéssim, anem a veure, comparem el roure, ja sigui francès o ja sigui americà, amb un roure català. Comparem-ho també amb un castanyer, comparem-ho amb un cirerer, comparem-ho amb una acàcia. I són eines que fins ara s'havien fet servir d'una manera, podríem dir, empírica, que es diu, si només per la pràctica, però que hem pensat que valia la pena fer un estudi. I això és una proposta que hem fet, és el que es diu un grup operatiu o una activitat demostrativa, en aquest cas, en què es demana, l'Incavi ha demanat que poder fer aquest estudi i per part de Boteria Tourneu doncs, els ha semblat molt interessant i seran els que ens llogaran si aquest estudi doncs, pot tirar endavant, que ens llogarien aquestes botes fetes amb aquestes fustes catalanes i penso que serà un bon inici de coneixement i per poder donar a conèixer i poder estudiar aquestes característiques dels vins que traiem després d'aquesta criança.
Per què us hi impliqueu, Assís?
Perquè nosaltres, realment, quan va desaparèixer Boteria Tourneu, quan volia desaparèixer, en definitiva, la principal motivació que al final ens porta a Can Suriol i al final Sergi Camps i Núria Guillaumes també a fer aquest cop de cap i tirar endavant la boteria, continuar amb la boteria, és sobretot el castanyer. És a dir, nosaltres com a Can Suriol ens quedàvem sense una de les eines bàsiques dels nostres vins, perquè nosaltres intentem, els nostres vins els concebem com a intentar fer els vins tradicionals del Penedès, que vol dir utilització de cups d'aquests de ciment però soterrats, els que hi havia a totes les masies, utilització de botes grans per fer de castanyer, que és el que hi havia hagut a totes les masies, i llavors, clar, realment, si perdíem Boteria Tourneu, perdíem el món de les botes, per tant, perdíem gairebé identitat del nostre celler, i jo crec que de Catalunya en general, no? I per això, quan vam començar amb això, vam començar sobretot pel castanyer, també ho fèiem perquè no es perdés un ofici, en part, però sobretot era el tema de la fusta local. I llavors, a través d'aquí, nosaltres ja fa col·laboràvem amb el Castanyer, amb l'Agustí, amb la Montse, ens coneixem molt dels expropietaris de Boteria Torner, i que és quan vam començar l'any 2000 amb el tema del Castanyer, però amb ells també ja havíem plantejat altres coses, com el roure català, havíem plantejat les coses que nosaltres a Celler, com a Celler no ens interessen, però en canvi, com a Boteria Torner ara, realment les hem agafat amb molta energia, perquè realment, potser a mi no m'interessa tant el tema de l'aportació del roure en un vi, perquè me'l maquilla massa, em dona massa tipus de vainilla o cocos, que a mi no m'agraden tant, però en canvi, a nivell enològic i a nivell de cellers, els agrada molt aquest tipus d'històries, igual que a nivell de consumidor. Per tant, aleshores, des d'un primer moment, quan vam començar amb Boteria Torner, vam agafar tots aquests fils conductors de l'acàcia, del cirerer, del roure, tot això, per restirar-ho, parlar amb l'Incavi i veure, perquè realment no és només nosaltres que diguem que siguin bons, sinó que realment necessitem algú extern a nosaltres que ens pugui ajudar a tirar i explicar, és a dir, explicar aquestes eines, com funcionen a tots els enòlegs, per dir-ho així.
Deia l'Enric que no hi entraria, jo t'ho demanaré a tu, com ho veus des de fora, des del sector vitivinícola, perquè s'ha generalitzat en el seu moment i s'ha estès tant i tant l'ús de roure francès o roure americà, que té, sembla que té aquest pedigrí, no?, i s'abandonen les fustes locals. Cosa que vosaltres no heu fet, com a Suriol.
Jo crec que ho podem veure en molts altres sectors i en molts altres ambients. I és una tendència que va anar passant i que, igual que va passar amb les varietats, que va semblar que tot el Cabernet era el millor del món, el Merlot, i ara comencem a intentar entendre que el Xarel·lo és molt bo i que tenim el Macabeu i la Parellada i que resulta que ens comencem a creure nosaltres mateixos que són varietats que realment podem fer vins bons, doncs el mateix jo crec que d'aquí 20 anys ens passarà, haurem fet el gir i ens passarà amb les fustes, perquè, però és que és el mateix que ens ha passat, jo ho explico sempre, per exemple, amb el gremi de la pell a Igualada, que és que quan desapareix el gremi de la pell, llavors resulta que era molt bo. I ens passa sempre quan a Catalunya és com quan ja ho hem, quan ho tenim ja a punt de desaparèixer, llavors tornem a veure la necessitat i tot l'esforç que havien posat en aquella pell o en aquelles botes que han estat a punt de desaparèixer també, doncs tot això és el que realment crec que, clar, ens ha de marcar nosaltres com a societat, també, al final és això, vull dir, intentar recuperar, intentar donar sentit a totes aquestes coses, i per tant, jo crec que anem pel bon camí, però tot i això, a veure, al final també parlem de modes, parlem de moltes coses, és molt fàcil parlar-ho ara, però clar, fa 40 anys representa que qui plantava un xarel·lo gairebé estava boig, per dir-ho així, no sé com dir-ho. I una mica és això, esperem que d'aquí uns anys sigui normal que la gent utilitzi roure català com qualsevol altre roure, vull dir que sigui una eina més que puguin utilitzar per fer vins de qualitat.
Enric, com estudiareu l'impacte d'aquesta fusta d'origen català en els vins?
Bé, farem un estudi similar als que s'han fet amb altres, amb precisament això que us comentava, no? amb els estudis que hi ha sobre el roure francès, el que fan és agafen un vi, que em podrien dir representatiu, el posen en una bota, i tindrem una bota de testimoni. Començarem per un vi sense bota. Oi? Després tindrem una bota testimoni, que veurem a veure quina és la que fem servir de referència, i després tindrem una bota de roure català, tindrem una bota de castanyer, tindrem una bota d'acàcia, tindrem una bota de cirerer, si tot va bé, i el que farem és un seguiment de les característiques de com evoluciona aquest vi, i si al cap de 6 mesos, al cap de 3 mesos, al cap d'un any, aquest vi com està, i quines característiques té a nivell de color, a nivell d'aromes, a nivell de gustos. Farem una analítica molt completa que podem fer a l'Incavi, i si hi ha alguna analítica d'aromes o d'algun compost que no podem fer, doncs també ho encarregarem. La idea és fer el seguiment d'aquest vi i després, inclús, si aquest vi s'embotella, doncs també veure com evoluciona dintre l'ampolla durant uns mesos. Són estudis que triguen i que necessiten un temps, però que ens aportaran una informació que en aquest moment no tenim. En tot cas, sempre serà positiu conèixer més el material del nostre entorn.
I aquesta informació, aquestes conclusions, es posaran a l'abast del sector?
Sí, normalment aquests estudis el que fem és programem l'estudi, fem l'estudi, fem unes conclusions i fem una jornada, o venim a través dels medis de comunicació.
Aquí sempre doncs, sou benvinguts.
Doncs per informar dels resultats i també possibles línies d'estudi futur, perquè sempre quan estudies una cosa tens alguna resposta i moltes preguntes més.
La CIS és un convençut de que el roure català és millor que el roure francès o americà, no? A banda de la petjada de carboni que suposa portar aquestes botes fins aquí.
Sí, el tampoc no seria... És a dir, primer, convençut ho seria en el sentit només que qualsevol empresa també ha de ser conscient a nivell social i, per tant, invertir, és a dir, donar un, és a dir, agafar un roure que justament ha servit per netejar un roure, una roureda de Catalunya i que, per tant, hi ha una generació de riquesa pel territori i, per tant, tot això va millorant el nostre ecosistema, per dir-ho així, petit, sempre seria una i només una convicció. Però, a més, realment el que hem de fer ara és que això passi, que és el que volem per Rincavi, sobretot és això que passi, que sigui una eina que la gent la pugui estudiar, és a dir, que diguis, vale, el roure català, doncs què m'aporta? M'aporta, que és el que ens expliquen al final, tu quan vas a fer la carrera d'enologia, per dir-ho així, doncs, clar, és el que a mi em sobta encara, que doncs que vas a fer la carrera d'enologia, ens explicaran el roure francès, ens explicaran el roure americà, però resulta que ningú et parlarà del castanyer. Llavors, clar, és com molt estrany que una persona que faci enologia a Catalunya, on el castanyer és tan important, per dir-ho així, doncs no tinguem ni aquest coneixement, sinó que l'hem hagut d'agafar després, a més, a nivell empíric o a nivell d'anar regint rapports de qui sigui, de diferents llocs, no? Aleshores, clar, la idea per mi seria intentar donar a tots els enòlegs de Catalunya aquesta eina, que després ho triïn o no, però com a mínim seran conscients, tindrem aquests estudis, tindrem aquesta feina ben feta, també d'anar a bosc, que és el que hem fet aquests dies, també d'anar a bosc i buscar realment les fustes que realment siguin bones per fer tot això, i aleshores és donar totes aquestes eines i al final que la gent pugui triar, si més no que tinguin l'opció d'agafar roure català. Si trien un altre, que ho triïn conscientment, però que la tinguin.
O cirerer, o acàcia, deies que has estat al bosc. Explica'ns l'experiència.
Sí, no, just... Bueno, realment, ja l'any 2000, quan vam començar el tema del castanyer amb Boteria Tornem, l'Agustí i la Montse, ja vam anar a bosc, vam fer diferents històries, parlar amb diferents proveïdors. Què ha passat? Doncs que de fa dos segles, del segle final del segle XIX, ara, resulta que actualment només hi ha una persona que fa, és a dir, que fa fusta de botada a Catalunya. És a dir, només hi ha una persona que sap fer tallar la fusta de la manera que necessitem a la boteria per evitant nusos i evitant diferents històries perquè ens arribi, no?
Així està en extinció també l'ofici.
Sí, perquè és, jo també... Però representa que en tenim un i estem amb un altre que ens està fent unes proves perquè venim a tenir-ne dos. Però sí, és un tema que, clar, al final els demanem més coses, però realment els hi paguem el mateix, per dir-ho així, que els hi paga el metre cúbic per anar a fer llistons d'una construcció, per dir-ho així, no? Aleshores, hi ha gent, sobretot Madejesa, que és el Jaume, doncs que hem anat amb ell, vam anar-hi ara justament dilluns passat, i vam anar ja fa 6 mesos, per haver-hi tornat, i vam anar justament a la zona de Guilleries, Montseny, per veure una roureda, que és una... Que són, clar, amb els roures heu de pensar que necessitem 80 anys de creixement, per exemple, val? Però, per exemple, amb el castanyer, que és potser dintre la silvicultura de Catalunya, el Montseny, doncs està molt ben feta, per dir-ho així, doncs però hem de pensar que un castanyer, per poder començar a processar-lo, necessitem 35 anys. Per tant, és una feina de 35 anys, en els quals han de passar diferents vegades allà, i després, un cop serrat, la fusta hem de tenir mínim aquests any i mig, assecant-se, per tindre el tant per cent òptim d'humitat, i a partir d'aquí poder-la començar a treballar. Per tant, jo mateix, quan era, només comprava, només era celler, i trucava per una bota, i em pensava que era com pim-pam, la feien el dia següent, clar, la demanes pel dia següent, ara que sóc conscient de tot el que volia dir que havien d'haver plantat fa 40 anys un castanyer, que després l'havien de tallar, l'havien de deixar secar un any i mig, i després havien de tenir aquesta fusta a la boteria i tallar-la per mi, doncs, bueno, ets més conscient de tot plegat, però
clar... Com canvia.
Clar, canvia molt. Sí, ara, clar, quan la gent em diu, no, vull una boteria de 500 per demà, és com un, ostres, però saps què vol dir això exactament? Però, bueno, al final hem de... Clar, jo tampoc no ho sabia, en definitiva, i no ets conscient perquè al final tu la compres, vols aquella bota i ja està, no sé com dir-ho, no? Però, clar, realment és molt xulo. I haurem de veure també, perquè ho estàvem pensant ahir perquè quan hi vam anar, que hem de veure com fer-ho també per passar clar, quan parlem de vins, paisatge de vins o vins de paisatge, no sé com dir-ho, clar, de vegades ens quedem realment només en l'entorn, a la vinya aquella on està, però també hi ha aquell bosc, però també hi ha això, és a dir, el bosc on ha nascut la fusta que farà servir per fer aquell vi. Aleshores, bueno, és anar un pas més enllà i que jo crec que, agafant el fil al principi de la conversa, també nosaltres, per exemple, a mi em fa cosa que totes les màquines del món del vi, per dir-ho així, es compren doncs, a Itàlia, a Alemanya, i clar, s'haurien de comprar a Catalunya. Hi havia hagut bons productors de màquines, tipus, ara en queden pocs, no?, perquè feien màquines desorganitzat. Doncs tot una mica anar potenciant això per tornar a tindre una indústria potent, perquè realment a Penedès és un lloc de vi i hauria d'haver una indústria també, com es diu, que en diem una indústria secundària, una indústria lligada al món del vi, que hauria de ser potent a marques potents d'aquí, en definitiva.
Sí, sí. Enric, aquest estudi sobre la influència de les espècies botàniques d'origen català en el vi, quin calendari té? Quan comenceu, ja ens deies que era llarg, i quan preveieu tenir uns resultats?
Això serà principalment a partir de l'any que ve. La intenció és això, és veure quan es donen aquests, si s'aprova o no s'aprova. Nosaltres hem presentat aquest estudi.
És una proposta, encara.
Exacte. Està en fase de proposta i esperem que durant aquest any sapiguem si està admès, si està aprovat o no, i just a partir de que ens diguin que està aprovat, doncs ja anirem fent, però suposo que sobretot serà durant l'any que ve, en què ja podrem començar a fer aquesta primera fase de la criança i anar informant-nos, perquè tot això, com diu l'Assís, és molt interessant veure una mica la influència i l'origen i tots aquests factors que influeixen en cada un d'aquests materials.
I això canviarà també, com deia l'Assís, el relat que fas d'un vi, no? Perquè fins ara es feia a partir de la vinya, del paisatge, i tu planteges anar més enllà, no? Perquè hem d'anar al bosc, també, si aquest vi ha estat envellit, clar.
Sí, sí, i i no només això, perquè, per exemple, també hem de ser conscients del moment que poses una estaca dintre, és a dir, la teva vinya, una fusta, d'on ve aquesta fusta, també, en definitiva. I el Montseny fa molt bones fustes per estacar, i venen moltes de Polònia, en definitiva. Llavors, és tot una mica ser conscients de tot plegat, però en aquest sentit, sí, m'agradaria molt que els enòlegs prenguessin consciència i vinguessin amb nosaltres, fins i tot muntéssim algun tipus de viatge, ja veuríem, per veure aquestes zones, veure el Montseny, veure Guilleria, és veure la zona de Garrotxa, que és on hi ha més les rauredes, veure totes aquestes zones i entendre que, igual que quan tu utilitzes suro català, estàs fent que una és a dir, un lloc d'una sureda tingui sentit, que al Montseny també hi ha moltes, però també la zona del Mont Negre i altres zones, doncs, clar, nosaltres, per exemple, com a Can Suriol, també tot el suro que fem servir és suro català, de la zona de Catalunya. Aleshores, no n'hi ha tant ara com ara, perquè hi ha poca gent que ho estigui potenciant, no, per dir-ho així, però que hi és el suro. Doncs el mateix passa amb el castanyer i passa amb tot aquest tipus de materials de fusta. I sí que és veritat que amb l'Incavi començarem aquest projecte amb això quan puguem, quan ens hi hagi l'aprovació d'aquest pla. Però també és veritat que, per sort, per dir-ho així, que és una de les sorts que tenim, que al ser Boteria Torner fer aquest binomi amb Can Suriol, doncs resulta que, clar, aquest any 2023 ja hem fet vins amb diferents nosaltres. Jo, per exemple, no hagués fet servir mai Acàcia o Cirerer, però aquest any l'hem fet servir. Justament a Can Suriol l'hem posat per poder veure i tindre aquestes botelles ja una mica, que fins i tot l'Enric n'ha provat alguna, em sembla ja, en teniu alguna, per començar a fer alguna, és a dir, quelcom per donar també més informació als enòlegs, però sí que ens agradaria el tema d'acabar-ho de fer-ho, lligar-ho amb l'Incavi.
Ho deixem aquí, però és una conversa que hem de reprendre més endavant, un dia o altre. Quin plaer escoltar-vos, Enric Bartra i Assís Suriol. Gràcies per haver vingut a Ràdio Vilafranca i molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
On és la vida que se'ns va prometre?